Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? En acabar la temporada d'hivern d'Església Viva, avui us oferim un programa especial basat en bona part en l'entrevista que tot seguit mantindrem amb el nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. A partir de la setmana que ve tindrem noves seccions que esperem ens refresquin aquest estiu que fa pocs dies que hem començat. Tenem ja aquí a l'estudi el nostre bisbe. Benvingut, senyor bisbe. Com es recupera després de la malaltia? Com es troba?
Bé, gràcies a Déu, recuperant-me i amb les activitats ja quasi bé, amb tota normalitat.
Doncs entrem ja en l'entrevista. Actualment tenim 7 diaques permanents, 7 persones més que s'hi preparen, 5 laics en missió pastoral i 7 o 8 seminaristes. Ens pot explicar quina diferència hi ha entre un capellà, un diaca i un laic en missió pastoral?
Bé, un primer i un diaca, aquests reben una ordenació. És una missió de l'Església. El prevere, configurat a Crist sacerdot, a Crist que s'ofereix celebrant l'Eucaristia, acollint, perdonant. El diaca, la paraula ja m'ho indica, és un servidor, és un col·laborador del bisbe i dels preveres en la missió pastoral. És una missió també, és una ordenació, és un... El sacrament de l'ordre inclou el bisbe, els preveres, els bisbes, els preveres i els diaques. Per tant, diguem-ne, és l'ordenació, el sacrament de l'ordre, la configuració d'aquella persona, gràcies al do de l'Esperit, a Crist, com a cap, com a el celebrant, com a liturg, com a mestre i, sobretot, en relació als diaques, com a servidor. El servei és per a tothom, però especialment també pels diaques. Laics de missió pastoral és una figura que d'un cristià o cristiana que prové del fet de ser membre del poble de Déu, és a dir, de ser batejat, batejada i confirmat i confirmada. És a dir, per aquest sol fet té una missió en relació al món, de transformació del món, però també de col·laborar en la construcció, en l'edificació de l'Església. Aleshores, el bisbe, en aquest cas jo, encomano una missió concreta de col·laboració amb el rector d'aquella parròquia o d'aquelles parròquies, d'aquests laics, amb uns encàrrecs especials i amb un nomenament especial que li confio en nom de l'Església Diocesana, que col·labori d'una manera especial amb el rector. Caldrà la responsabilitat que se li confia veure quines parròquies assumeix, quines responsabilitats. En diem, per això, laics amb missió pastoral, perquè la missió els hi confia el bisbe. Per tant, l'Església de Girona, en col·laboració amb el rector, per un termini, per uns anys. I després, a totes les parròquies hi pot haver catequistes, voluntaris de Càritas, gent que es dedica a la litúrgia, etc etc. Per tant, diguem-ne, hi ha l'ordenació, preveres, diaques, bisbe, preveres, diaques, i després aquests laics que l'Església els hi confia durant un temps una missió de col·laboració pastoral específica amb el rector d'aquella parròquia.
Un capellà i un diaca, per ser-ho, han de tenir una formació teològica. Els capellans han d'anar al seminari i els diaques, com a mínim, han de cursar la carrera de ciències religioses. Els laics en missió pastoral, de moment, no han de tenir cap formació. Es pensa en un futur que en tinguin?
Sí, sí que han de tenir formació, No només en el futur, sinó en el present. De fet, els que ja tenen un nomenament tenen ja una formació. Alguns han fet estudis en l'Institut de Ciències Religioses i altres han fet també una formació, però s'està pensant en oferir els que han d'assumir responsabilitats pastorals com a laics en missió, en nomenament, l'oferiment de, certament, una formació que els faciliti exercir aquesta missió. Per tant, ja la tenen els que tenen nomenament, però pensem també com cal oferir-la amb aquells que s'hi puguin preparar en un futur.
Quina formació té un laic en missió pastoral?
Té coneixements i formació litúrgica, té coneixements i formació de la missió de l'Església i també d'alguna manera de les estructures eclesials, com són la parròquia, com és l'arxiprestat, i sobretot, diguem-ne, de conèixer la paraula de Déu, de saber-la llegir, i també, si s'escau, de saber-la comentar i d'ajudar a entendre-la a altres persones, fonamentalment, fonamentalment.
Les dones poden ser laiques en missió pastoral?
Oh, i tant, no hi ha cap problema si són batejades i confirmades com qualsevol altre cristià.
De moment no n'hi ha.
De moment no n'hi ha cap que tingui aquest nomenament especial de laica missió pastoral, aquí en el nostre bisbat, perquè no hi ha hagut ocasió. En aquest moment, els quatre, n'has dit cinc, em sembla que són quatre amb nomenament, doncs no hi ha cap dona, són homes, i hi ha un germà d'una ordre religiosa, hi ha un professor d'una escola, hi ha un senyor, bueno, un home que parla perfectament el català, és d'origen holandès, que porta unes parròquies també, i també doncs, hi ha el delegat de mitjans del nostre bisbat, també com a laic a missió pastoral.
Tota aquesta participació dels laics, aquests nomenaments de laics a missió pastoral, és per la manca de capellans?
No i sí. És a dir, no, perquè els preveres són necessaris del tot. Més ben dit, on hi ha preveres que treballen i se'n preocupen, allà poden néixer, diguem-ne, crides a sentir-se cridats a edificar l'Església i a oferir-se per treballar pastoralment. Per tant, els preveres són necessaris a totes. Ara bé, és veritat que la quantitat de preveres que hi havia molt temps enrere feia que aquests, com que n'hi havia molts, assumissin tasques que no cal que les assumeixi el prevere, que les pot assumir qualsevol batejat, qualsevol laic. Per tant, en aquest moment de repensar com servir pastoralment a les parròquies, ens cal comptar amb preveres, però com que els preveres han d'assumir de ser rectors de diverses parròquies, cal pensar també en parròquies concretes, amb laics, que també assumeixin, ajudant el rector, responsabilitats pastorals, a més d'aquells que ja fan la catequèsia, o són del Consell Pastoral, o són de Càritas. Per tant, diguem-ne, així algú podria dir, així ja no calen capellans. Mentida, no és veritat això, és a dir, calen més que mai. Ara bé, calen, i sabem que un bisbat com el nostre, amb 400 parròquies, doncs esclar, si som amb actius 140 capellans, vol dir que un capellà té la responsabilitat de rector d'una colla de parròquies, perquè les parròquies continuïn oferint allò que han d'oferir, i continuïn vives, i no, com em demanen les visites pastorals, no ens tanqui la parròquia, senyor bisbe, perquè això sigui possible, perquè continuïn vives en la mesura que sigui possible, cal també laiques que assumeixin aquesta missió d'ajuda al rector, d'ajuda pastoral al rector de la parròquia.
Properament es renovarà el Consell Pastoral Diocesà. Ens pot explicar què és el Consell Pastoral Diocesà, qui l'anomena i per què serveix?
Sí, en una diòcesi, aparentment, algú pot pensar que el bisbe ho decideix tot i que té el poder absolut i desconeix el funcionament de l'Església. És a dir, a l'Església hi ha el Consell dels Preveres, és a dir, els preveres escolleixen uns representants seus que formem el Consell Presbiteral. Hi ha el Consell Pastoral Diocesà, que aquest Consell està format per laics i laiques, religiosos i religioses, i també preveres, és a dir, tots, diguem, dels estaments de l'Església amb el bisbe. Aquest Consell Pastoral Diocesà fa arribar al bisbe, es planteja reptes pastorals que tenim, és motiu de reflexió de les qüestions que el bisbe els hi proposa, assenyala algunes prioritats pastorals que cal tenir presents, és un lloc de reflexió pastoral i de ressò de la problemàtica que es viu a la diòcesi. aquests laics i laiques, aquests religiosos i religioses, aquests preveres, són escollits per cada estament. I aquest és el Consell Pastoral, diu, s'està com diu el seu nom, el Consell. Aquí algú pot dir, bé, però només és Consell. Sí, però el bisbe ha d'escoltar i s'ha de deixar aconsellar. Però, a més, en un bisbat, per les qüestions, per exemple, d'economia i relacionades amb la pastoral, hi ha el que s'anomena Col·legi de Consultors, que està format per preveres que formen part del Col·legi del Consell Presbiteral, i el Consell d'Economia, format per laics. És quan es prenen decisions en relació a l'economia, cal que les decisions també siguin aconsellades i reflexionades pel Consell d'Economia. I aquestes, en relació a la pastoral, la missió de l'Església, també cal que siguin reflexionades i aprovades pel Col·legi de Consultors, algunes que ja marca, diguem-ne, el dret canònic.
Estem vivint des de fa anys una crisi econòmica. L'Església com a institució també la pateix? Refereixo sobretot a la creueta que es dona a la declaració de la renda, als diners que es donen a la safata, de les misses...
Bueno, primer, l'Església la pateix perquè els seus fills la pateixen. És a dir, no perquè la creueta... És a dir, l'Església com a Església, moltes persones que formen part de l'Església i germans nostres s'han quedat sense treball. Tenen feina per arribar a final de mes. Aquesta és la primera qüestió, la patim perquè formem part d'aquesta societat i la nostra gent són gent, diguem-ne, nostra gent, són germans, són persones que pateixen, no? I a més, doncs, perquè qualsevol sofriment de qualsevol persona també l'hem de sentir com a nostra, compartim els goig i les esperances de les persones. Però després, és clar, és normal, no?, que les col·lectes, els donatius... No tinc notícia de les creuetes perquè l'últim resum que tenim són les creuetes de l'any, no, la contribució d'aquells que posen la creueta per l'Església del 2011, no del 2000... O s'està computant les del 2011. Per tant, diguem-ne, esclar, ara s'estan fent les del 2012. Per tant, exactament en aquest moment no sé com estem. No han disminuït el nombre de creuetes, però sí que en diversos llocs ha disminuït la quantitat que les creuetes assenyalaven. Aquest 0,7%, és clar. Sí, la renda baixa, perquè doncs, els ingressos són menys, encara que marquis la creueta, el 0,7% és menys. Per tant, en aquest aspecte també, amb les col·lectes també, és a dir, compartim també com altres institucions la situació econòmica de crisi que pateixen altres institucions.
Bé, de cara a les persones afectades que vostè ara es referia, com intenta pal·liar aquesta crisi l'Església?
L'Església des de sempre, però més últimament i darrerament, no? Principalment, diguem-ne, per mitjà de Càritas, tant per donar resposta a les necessitats més immediates com, diguem-ne, també per oferir propostes de formació, d'acompanyament, de reforç escolar, d'acolliment, d'atenció a les persones que tenen hipoteques o que han perdut el treball, és a dir, tot el treball de Càritas amb el seu pla d'acció, no? I això vol dir els voluntaris. Però alhora també, diguem, altres institucions, hi ha els patronats, per exemple, que tenim en el nostre bisbat, també Càritas es preocupa de que altres institucions que també tenen aquesta missió, Creu Roja, i els que ho tenen per llei com a administracions, puguem arribar a acords per atendre millor, diguem-ne, a les persones que ho necessiten, no? És a dir, penso que en aquest camp d'atenció a les persones, a la mesura de les possibilitats que tenim i dels recursos que tenim, tothom valora i valora molt el treball que ha fet i que està fent l'Església, Si alguna institució, diguem-ne, hi ha moltes que són valorades, però si alguna institució avui és molt valorada per tothom, precisament és Càritas. I en el nostre bisbat penso també en els patronats que s'han preocupat de l'habitatge social, etc etc. És a dir, que la preocupació de l'Església en tot moment, però més en aquests moments de crisi, ha estat molt atenta a les necessitats que han anat sorgint.
En aquests moments està portant a terme la visita pastoral a l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. Què és una visita pastoral? Aquí, en aquest programa, ja n'hem parlat en alguna ocasió, però bé, vostè ens pot fer 5 cèntims també per aquell oient que no ens ha escoltat abans. Sí. Per què serveix? Com el reben? Què li diuen a vostè?
Bé, la visita pastoral és la visita del bisbe. No vol dir que no hagi visitat quasi bé totes les parròquies del bisbat, que em falten molt poques, quasi bé totes les he visitades. Però la visita pastoral és una visita, diguem-ne, més programada. No només per anar a una celebració, a una festa major, a una confirmació, sinó per captar millor la situació real, els reptes i tot el que fa a la missió d'aquella parròquia, no? Sigui més petita, sigui més gran. Per tant, hi ha una planificació de la visita, depèn de la parròquia que és. Sempre hi ha segur una celebració de l'Eucaristia amb la gent i amb el bisbe, una reunió oberta a tothom, normalment, en la qual és com una assemblea, en la qual doncs, en fan preguntes i em presenten, diguem-ne, el que els preocupa, no? I jo també els hi dic el que em preocupa a mi. Després també hi ha una reunió que és habitual als llocs on hi ha consell pastoral, amb el consell pastoral, amb els catequistes, si hi ha un grup de joves amb els joves. A mi m'agrada també, si tinc possibilitat, de fer alguna sessió de catequesi amb els nanos que es preparen per la primera comunió, o que han fet la primera comunió, o amb els nois i noies que es preparen per la confirmació. Si hi ha algunes cofreries, doncs també una reunió, una trobada amb els voluntaris, voluntaris de Càritas, voluntaris que netegen l'església, voluntaris de la litúrgia, és a dir, amb el rector i l'arxiprest programem aquesta visita a cada parròquia. Què fem? Depèn dels habitants, no? Depèn una mica de la vida de la parròquia. Què fem? Durant la setmana, cap al tard, diguem-ne, i dissabtes i diumenges. De fet, vaig començar, abans de la meva intervenció quirúrgica el mes de gener, la visita pastoral amb totes aquelles parròquies de l'Alt Empordà que van, sobretot la majoria, que van patir l'incendi de l'estiu. Però ara ja reprenc, després de l'etapa de confirmacions, això reprenc altra vegada en un altre indret de l'arxiprestat, en una altra agrupació de parròquies, també la visita pastoral. Aquesta a l'Alt Empordà, per les parròquies que hi ha, pel volum que té, durarà doncs, 2 anys, potser, I després, diguem-ne, això ens ajuda i m'ajuda a tenir una visió més real de les parròquies, de les seves necessitats, del que fan els mossens, del que fan els laics, i normalment, al cap d'un temps de fer la visita pastoral, jo faig una carta, unes lletres a les parròquies i a aquell arxiprestat.
Bé, estem acabant un curs, però vostè segur que ja pensa en el proper. Quins objectius es marca a partir del setembre?
Bé, les prioritats en diem pastorals, no? Bé, no me les marco pas jo sol, no? Sinó que hem reflexionat amb el Consell Pastoral, abans n'hem parlat, amb el Consell Presbiteral dels Capellans, no? I amb les que ja teníem, de prioritats que anàvem marcant, doncs intentarem proposar-ne algunes també, perquè cada parròquia, esclar, en proposem tot un seguit de prioritats. Tenim present que tenim parròquies de 40 habitants, 140, 1.000, 3.000, 15.000, fins a 30.000. I, per tant, diguem-ne, amb diverses situacions i activitats que ja es fan o que no es fan. Per tant, oferim, diguem-ne, perquè cada parròquia i els arxiprestats després puguin escollir d'aquestes prioritats que proposem, doncs aquelles que són més necessàries, per exemple, en aquella parròquia o en aquell arxiprestat. Per un exemple, si en un arxiprestat, quan acaben la comunió, els nanos no continuen a la catequesi, és important com una prioritat intentar que després de la comunió continuïn a la catequesi. Si en un arxiprestat doncs, no hi ha una activitat de formació pels joves, és important pensar quina activitat es cal proposar perquè els joves es puguin formar cristianament. Si en algun arxiprestat, diguem-ne, la visita als malalts no, o alguna parròquia no realitza com caldria, o les residències, doncs cal pensar com s'organitza aquesta visita als malalts, aquesta pastoral dels malalts. És a dir, proposem tot un seguit de prioritats o d'accents pastorals perquè cada parròquia faci seves i concreti aquelles que són més urgents per a aquella parròquia.
Bé, senyor bisbe, acabem ja l'entrevista. portem aquí 20 minuts, vostè obre sempre aquest programa de ràdio, cada setmana, Església Viva, i bé, sabem que tenim molts d'oients, per tant, els podria saludar, sobretot, doncs, aconsellant als nostres oients què fer aquest estiu, no? Els que tenen vacances, doncs, tindran molta sort, però n'hi haurà molts que treballaran perquè els altres tinguin vacances.
Sí, és difícil aconsellar, perquè més que pensant en l'estiu, potser pensant i tenint en compte la situació de preocupació que es pot viure, no? Tant des de les preocupacions que poden viure les famílies per qüestions, diguem-ne, de la crisi econòmica, per la manca de treball, a vegades per l'accés també de treball, però per la crisi econòmica sobretot, amb el que això suposa, no? Pensant també en les famílies que tenen malalts, que tenen ancians, no? Pels mateixos malalts, és clar. D'alguna manera, més que un consell, jo penso que en aquest moment tenim el perill tots de pensar que estem molt malament. I certament que hi ha raons que poden mostrar i que podrien fonamentar aquest pessimisme. Però per nosaltres, els cristians, hem de viure aquests moments amb esperança. No amb una esperança de que tot millorarà per si sol, però amb l'esperança que en aquests moments també seran uns moments que Déu es serveix d'aquests moments per indicar-nos que no anàvem suficientment bé, que potser havíem posat, diguem-ne, el centre de la vida en uns béns materials i no en les persones, que potser havíem descuidat una manera de viure, diguem, espiritualitat, d'una manera concreta, amb unes actituds, i, doncs, havíem caigut en un relativisme, que potser havíem traspassat la responsabilitat de cadascú, aquells que manen, les autoritats, o aquells que en tenen, i no pensar que tots tenim responsabilitat en la construcció, ni que sigui molt humil, doncs, d'aquesta nostra ciutat, d'aquest nostre poble, d'aquest nostre país. Per tant, més que un consell, diguem-ne, seria de dir no caiguem en el pessimisme, no caiguem en la desesperança. Per què? Primer, doncs, perquè és veritat que Jesús ens acompanya, no? I després, perquè tenim prou de capacitat, penso tots plegats amb l'ajuda del Senyor, d'afrontar aquests moments i de sortir tots plegats renovats. És a dir, que potser la crisi serà un moment de molt de sofriment, però també serà un moment en què sortirem renovats per una societat, per una convivència més fraternal, més justa, més lliure i més d'atenció a cada persona i a la persona. Per tant, penso que aquest seria el missatge d'esperança que tots plegats hem d'encomanar a la nostra societat.
Doncs molt bé, gràcies, senyor bisbe, per estar avui amb nosaltres a Església Viva, i bon estiu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, i a vosaltres, a tots els oients també, per escoltar-nos cada setmana, i que tingueu també un bon estiu.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Després d'escoltar l'entrevista amb el nostre bisbe Francesc, ara anem amb el punt de vista. Com sempre, els comentaris, l'opinió de diversos personatges. Aquí avui també desitgem un bon estiu a Carles Ros, que ha estat durant tot aquest temps amb nosaltres. Carles, bon estiu.
Bon estiu.
I hem d'anunciar als nostres oïdors que a partir del mes que ve el tindrem durant 4 setmanes amb en Carles comentant-nos coses per fer durant l'estiu. Des d'aquí li agraïm també la col·laboració que tindrem d'ell durant els propers dies. Carles, quan vulguis.
Benvolguts. El diari La Vanguardia del dilluns 24 de juny, un article de Maria Paz López oferia unes dades que no ens poden deixar indiferents. Avui, al món, hi ha 200 milions de cristians perseguits i 150 milions més de discriminats. Cada 5 minuts mor assassinat un cristià al món. El cristianisme és atacat en molts d'aquests països perquè se'l vincula amb Occident. L'article esmentat diu una cosa que em sembla molt important. Els cristians en aquests països són el centre de la història. Són allà on es decideix el futur del món, a l'Àsia, a l'Àfrica, al Pròxim Orient. O és que, per exemple, és bo per al futur de la humanitat que Àfrica quedi en mans del colonialisme xinès i de l'islamisme radical? És que Occident ja no té res que transmetre a les nacions que marcaran el futur de la humanitat? I què es fa des d'Europa davant aquesta autèntica emergència humanitària? Doncs poca cosa, perquè la cultura dominant avui a Europa és hostil o, en el millor dels casos, indiferent al cristianisme. Però els cristians d'Europa no podem fer el mateix. Hem de pregar i hem d'ajudar els nostres germans perseguits. Els podem ajudar col·laborant econòmicament amb fundacions com Mans Unides o Ajuda a l'Església Necessitada. Que tingueu tots plegats molt bon estiu.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 30, es porta a terme la jornada diocesana de l'Apostolat de l'Oració. Serà a 11:45 del migdia al casal Bisbe Cartanyà de Girona. El pròxim dimarts, dia 2, comencen unes convivències per a noies de 18 a 30 anys al convent de Santa Clara de Vilobí d'Onyà. Duraran fins dissabte. Més informació en el telèfon 972-47-42-76. Repeteixo, 972-47-42-76. Dimecres que ve, fi de curs de Vida Creixent. A les 5 de la tarda, missa a l'Església dels Pares Claretians de Girona, presidida per mossèn Esteve Sureda, que és el vicari episcopal per a la pastoral funcional del Bisbat de Girona. Dijous, dia 4, a les 10 de la nit, adoració nocturna al Temple del Sagrat Cor de Girona. I el dissabte de la setmana que ve, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, a 9:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 30 de juny. Ho fem amb mossèn Emili Boigues, que avui se'ns acomiada de nosaltres, que ens ha acompanyat durant tot aquest mes de juny. Gràcies, mossèn Emili.
Ja ho sabeu, disposeu.
Mossèn Emili Boigues és col·laborador del Santuari dels Àngels i també de les parròquies del Carme i del Mercadal. Bon estiu, mossèn Emili.
Bon estiu, igualment.
Quan vulgui.
Els jueus i els samaritans no eren gaire amics, per no dir que eren enemics. Es negaren a donar allotjament al mestre. Els deixebles, Jaume i Joan, demanen amb sangs calentes foc del cel i que els abrusi. Però Jesús els renyà severament. El seu regne no és de violència, sinó que és un regne de justícia, d'amor i de pau. La pobresa serà el distintiu de Jesús, caminar molt i dormir poc i al ras. Els animalots i els ocells, dirà, tenen els seus nius i cataus, però el fill de l'home no té on reclinar el cap. Molts s'afegien a la comitiva de Jesús i demanaven a llargs, deixeu-me dir adéu als de casa, o bé, ho seguiré quan el pare s'hagi mort. La resposta de Jesús és contundent. L'anunci del regne de Déu és prioritari, no t'espera, obert sempre a l'esdevenidor, mai al passat.
I fins aquí a Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.